Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula, on donem informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra. La Conselleria d'Agricultura ha indicat en un comunicat aquesta setmana que el ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, els ha informat durant la reunió amb els consellers autonòmics del RAM que les transferències de fons de l'Estat i de la Unió Europea a les comunitats autònomes estaran supeditades a l'elaboració d'un informe per part del Ministeri d'Hisenda. Aquest podria autoritzar o no el pagament de les ajudes en funció del dèficit d'aquestes autonomies. L'esmentat informe comportarà presumiblement que les comunitats autònomes amb dèficit no puguin accedir a aquests fons fins que no hagin sortit del dèficit no autoritzat. Aquest anunci ha fet saltar les alarmes i la indignació tant per part del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, com per algunes organitzacions agràries i cooperatives de Catalunya, comunitat que, recordem, té plenes competències en matèria d'agricultura i ramaderia. Estem en uns temps convulsos políticament, amb temes de presumptes corrupcions, escoltes telefòniques i decisions no gaire favorables a Catalunya, preses des del govern de l'Estat, entre altres. Fins ara, l'agricultura s'havia mantingut al marge, però si aquest anunci del ministre es fa realitat, el sector quedarà greument afectat i, a més, serà un greuge vers altres comunitats. Esperem que al final imperi el seny i la mesura no s'apliqui. La competitivitat i el futur del sector agrari català estan en joc.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
La Llotja de Cereals de Barcelona és una institució secular que té el seu origen en el segle XIV amb la construcció de la Casa Llotja de Mar per dipòsit i transacció de cereals. A l'actualitat manté la seva seu al mateix edifici de la Casa Llotja de Mar. Una de les seccions que oferim setmanalment és la dels preus agraris. Per aquest motiu, volem donar a conèixer com és i quines funcions té una de les llotges més emblemàtiques de casa nostra, que fixa les cotitzacions els dimarts de cada setmana. Tenim als nostres estudis a Lluís Bou, que és vocal de la Junta Rectora i de la Comissió Delegada de la Llotja de Cereals de Barcelona, a més d'agent comercial de cereals de professió, i perquè ens expliqui una mica què és aquesta institució i el sector aquest dels cereals, els fruits secs i tot aquest sector, que també forma part de l'alimentació animal, però també de la humana. Benvingut, senyor Bou, i gràcies per haver-se desplaçat fins aquí.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Bueno, el funcionament de la llotja és molt senzill, és un mercat. I és un mercat, jo diria, dels antics. Vull dir, ha sigut una mica d'evolució de les àgores antigues, dels grecs i dels romans, on ens hi presentem els venedors, els compradors i els intermediaris dels productes que es tracten allà, que són productes agraris, tant per a l'alimentació humana com per a l'alimentació animal. Hi ha també una secció de conserves, també de productes del camp, i llavors allà ens coneixem tots tots som de molts anys, i bueno, allà funciona molt el boca-orella. Tens de saber què necessita aquest senyor, qui li pot oferir el millor preu, juntar-ho, fer l'operació. Les operacions no hi ha contractes, ni hi ha d'allò, es fa tot de paraula, amb una estreta de mans, allò va a missa. Vull dir,
com abans.
Com abans, seguim amb aquest funcionament. Jo diria que és un mercat, com sempre, no hem tingut canvis ni hem tingut revolucions d'aquestes massa importants. Es nota una mica, sí, doncs, l'avinguda doncs, dels ordinadors amb l'internet, dels telèfons mòbils, els desplaçaments no són tan necessaris, però no els deixem del tot i els volem conservar perquè creiem que el veure'ns en persona és molt important. No és el mateix una conversa per telèfon o un parlar per l'ordinador que no pas veure't de tu a tu, que veus els ulls d'aquella persona, que veus la seva expressió i pots profunditzar més i ell també pot profunditzar més amb tu. Jo crec que la llotja de cereals té vida per molt temps.
Inclús, fins i tot, teniu reservats, o sigui, la gent ja té reservat la seva zona, no?, específica.
Bueno,
almenys abans així
funcionava. Sí, hi ha les... tenim les taules.
Sí.
I llavors, esclar, més o menys tothom està a la seva taula o té algú a la seva taula, a part d'algú que pugui anar donant voltes, però, esclar, vull dir, ens coneixem tots, vull dir, i encara que no tinguin taula, més o menys tothom se situa en un puesto,
no, però
en,
això em va sobtar, cantó. Em va sobtar, sí, molt, no?, això de la taula, inclús la col·locació, els que eren més antics estaven més ben col·locats, per entendre'ns.
Sí, bueno, això depèn, vull dir, jo per casualitat tinc la taula número 1, i no és que vam ser els primers, sinó doncs que el que tenia la taula número 1 un dia doncs va plegar perquè es va fer gran, i va haver-hi una subhasta de la taula i ens la vam quedar. I estava sota del rellotge quan estàvem a la sala de baix i ara està dalt en el mateix puesto sense el rellotge, però vull dir, està molt a la vora de l'entrada i un puesto que domines bastant. Vai tenir sort.
Sí. Es fan moltes transaccions cada setmana? O depèn també de les èpoques de l'any?
Més que de les èpoques de l'any, depèn de la situació del mercat, del preu, de les necessitats. Si els preus són bons, són baixos, es poden fer operacions a llarg plaç. Vull dir, ara estem venent, per exemple, cereals fins al gener de l'any que ve. Si és el mateix preu car o més car, la gent no en compra, s'espera, a veure si baixa. Però si és més barat, la gent en sol compra.
Sí, perquè...
I llavors poden fer una previsió dels seus costos a mig termini, no, diguem-ne.
Perquè les cotitzacions que es fixen són un referent a nivell estatal, inclús.
Sí, sí, sí. Vull dir, a nosaltres, per exemple, totes les empreses i les institucions ens demanen cada setmana el preu de la llotja de Barcelona i és un referent per ells. Si hi ha algun judici respecte a algun contracte que no ha anat bé o que... Doncs si hi ha un dubte amb els preus, el jutge ens consulta els preus a nosaltres i el preu que diem nosaltres és el que val. Vull dir, els preus de la llotja estan molt reconeguts.
I marquen tendència?
No. A veure, la tendència és el mercat. Vull dir, nosaltres el que es posem són els preus que s'han realitzat aquell dia. El que passarà demà, el mercat és el que mana.
I llavors, això que parlem dels mercats, que a vegades són més globalitzats, quins són referents a nivell mundial?
Bueno, a nivell mundial per nosaltres doncs és el Chicago,
Chicago.
No? Llavors, pues ara doncs, surt una mica el Brasil, Ucrània, països de l'est, el matís de França, per mercancies, doncs, diguem-ne, europees o franceses, però que marca realment el preu dels cereals que es venen a Barcelona és el preu del Chicago, més el transport del flete, més la descarga, i això fa un preu dintre del mercat, no? Si això puja o això baixa, tindria de pujar o baixar el mercat aquí. De vegades no passa, perquè si aquí hi ha molt gènere i la gent té ganes de vendre o té necessitat de vendre, pot ser com ara que els cereals estiguin més cars a origen que no passen aquí.
El que passa que a Catalunya en concret som deficitaris amb el tema cereals.
Sí, sí.
I a sobre, si amb anys que hi ha hagut, com ha passat fa dos, amb sequeres,
encara més.
Doncs encara és pitjor, no?
Sí, sí, sí. A veure, la producció d'aquí jo diria que en 4 o 5 mesos, com a molt, si hi ha una bona collita ens la mengem. I aquí tenim de portar com a mínim uns 3 milions de tonelades cada any de cereals per poder atendre les necessitats del que es produeix aquí. Aquí jo diria que es produeix quasi el 40% de pinso d'Espanya. Vull dir, la ramaderia és, aquí a Catalunya és la principal que hi ha a Espanya. Entre un 35 i un 40%, sobretot en porcs, el tenim aquí de tota Espanya.
Precisament, en relació amb això, els sectors ramaders, ho hem dit en altres programes i tot, s'han queixant de que estan molt, molt afectats pel tema dels elevats costos que pateixen, i sobretot per el preu de les matèries primeres. Què creu que es deuen aquests preus elevats? I si poden fer alguna cosa des de llotja perquè baixin o...
No. Desgraciadament nosaltres no hi podem fer res perquè això és un problema mundial, no? És un... Aviam, primerament, una part la tenen els fondos, que especulen amb el preu del cereal perquè saben que és una mercancia pues, que es necessita cada dia i que, més aviat, vull dir, fa anys que quasi cada any els estocs mundials de cereals van baixant. Les collites, els camps, cada vegada donen més rendiment per hectàrea, donen més quilos, però està pujant molt el consum de la persona. Cada vegada, afortunadament, hi ha més persones que poden dinar i sopar cada dia. I hi ha més persones que mengen carn. Llavors, el consum augmenta de la carn. També augmenta el consum de cereals per fer aquesta carn, que és matèria prima per fer carn. Llavors, és clar, el món té unes hectàrees. Sobrepassar això no es pot fer. Què pot passar aquí? És clar, terrenos que fins ara no s'han cultivat, com que els preus són més elevats, ara seran rendibles, si abans no ho eren. Cada vegada estan sortint fórmules i coses que potser menys cereal i d'allò es pot arribar a fer un pinso bo, que els animals creixen, la carn és bona i es pot anar tirant així. Jo crec, de tota manera, i és una opinió personal meva, que en els pròxims anys veurem un augment del preu de l'alimentació. No només de la carn, en general, perquè és que cada vegada costa més fer-ho. O sigui, els preus del cereal s'han duplicat. Però és que no s'han duplicat els preus de cereal. Parlem de l'energia, de qualsevol energia, no parlo del petroli sol. Parlem de la llum, del gas, de tot. Tot s'està pujant. I resulta que tenim de vendre el mateix preu que abans. És impossible. La gent plegarà i llavors qui farà el menjar? Llavors jo crec que de mica en mica es té de normalitzar. Té de ser un negoci normal, que tingui un benefici normal, però tenen de tenir benefici, si no ens marxaran tots.
A part, si hem d'alimentar tot aquest món que es diu que anirà creixent, països com la Xina, com la Índia, que tindran molts més milions d'habitants dels que tenen ara.
Sí, 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 sí.
Amb la qual cosa serà complexa, no, tot això?
Sí, a veure, em sembla l'altre dia vaig llegir un article que deia que sobre el 2050 segurament es necessitaria un 50% més dels cereals que es necessiten ara. Bueno, suposo que algú sabrà d'on treure'l. O es tindran d'inventar nous sistemes o fer pinços sense cereals, no ho sé. Però vull dir, esclar, els preus, desgraciadament, jo no soc baixista.
Sí, bueno, parlem dels pinços, però també parlem del pa, del pa, que és un aliment dels que considerem bàsics
sí,
en la nostra
sí,
alimentació.
Sí. Però, esclar, si puja el cereal, té de pujar el pa.
Vull dir... Llavors, els marges cada vegada també són més estrets.
Els marges, jo diria que, per exemple, amb ganaderia, aquests últims anys no han sigut estrets, han sigut negatius totalment. Ara comencen a anar bé perquè el porc ha pujat de preu, perquè hi ha molta demanda i perquè hi ha gent que no ha pogut continuar i ha tingut de plegar. Allò que parlàvem abans, la gent plega, llavors, com que no hi ha massa oferta, jo per tenir mercancia tinc de pagar una miqueta més per tenir-la jo. I ha passat una miqueta això.
Dins del mercat, o sigui, de la llotja de cereals, també es marquen els preus d'altres productes, com els pinyons, com els fritxets...
Sí, tot.
I tot això.
I tot el que va, diguem-ne, per pinços, que no són cereals, no?
No, ho deia perquè, per exemple, en el cas dels pastissers, quan venen els panellets, és molt important pues, el tema de l'ametlla i els pinyons. Llavors, també, pues, molts anys van molt disparats els
no.
preus.
Aviam, jo diria...
Que sí.
Jo diria, bueno, perquè no n'hi haurien haver-n'hi, però la pujada ve abans. Vull dir, ara hi ha hagut glaçades. Els ametllers, molt s'han glaçat. I ja estan pujant les ametlles.
No, evidentment, no, jo no dic vull dir, que...
Això sí que té una tendència.
Quan tu has de comprar, vull dir, en el moment que has de comprar, que trobes que aquests preus han pujat, evidentment.
Bueno, no, depèn de la... Aviam, jo, per exemple, arribo a l'època dels panellets. I jo soc un magatzemista que tinc allà pinyons, gran quantitat de pinyons. I jo els tinc de vendre. Llavors, si els altres apugen els preus, jo no els apujo per vendre jo. I sempre n'hi ha un que està ple. Vull dir, jo diria que això no és el que fa pujar i baixar el mercat. Vull dir, el que té pinyons vol vendre els pinyons. I el que té de comprar els té de comprar. Buscarà el que li doni més barat. Per tant, no es pot jugar massa amb el preu. Salvo que diguis, en tinc tres sacs i m'és igual vendre'ls o no vendre'ls. I si demanes car, encara que siguin tres sacs, tampoc els vendràs.
Vull dir, bueno, no. He apuntat una cosa, amb el cas de l'ametlla, que aquest any ja hi ha hagut problemes, hi ha hagut glaçades...
Ja està pujant.
Hi ha hagut glaçades que afectaran greument la
cuita. Vull dir, no, em faltaran.
A Lleida i Tarragona, que són les zones...
Llavors, això sí que té influència en el preu. Això, doncs, és un fonamental, que diem nosaltres, no? Si la collita és curta, la demanda no baixa perquè la collita sigui curta. I llavors què passa? Pues que els preus pugen.
Una altra cosa que també es fixa, un altre preu, és el de les llegums. Afecten directament el preu que es fixa en el consumidor?
No. Vull dir, jo diria que això deu ser el marge que deu tenir, no sé, el consumidor. Lògicament, si compra més barat, ho rebaixarà una miqueta el preu. Però, vull dir, no influïm, vull dir... Nosaltres, com a nosaltres, influeix el preu de la compra d'aquest senyor, si ha pogut comprar més car o més barat.
No, perquè encara es veu en botigues, tot que han anat desapareixent molts comerços, i parlàvem de que anaven tancant explotacions, comerços, encara es veuen explotacions...
Amb els sacs oberts i... Sí, ara bueno, tornen a haver-hi algunes.
Botigues
sí, encara petites... Sí, el graner d'abans, diguem-ne, ha tornat a reixer una mica, que posen el sac i tu pots dir, doncs jo en vull 300 grams.
Inclús de... tipus ecològic, hi ha botigues d'aquest tipus que s'han posat de moda com abans.
Sí, bueno, el tipus ecològic jo diria que, esclar, no pot ser majoritari perquè no pot haver-hi gran quantitat, però sempre tindrà un mercat que avui els entesos diuen que pot ser entre un 10 i un 15% del mercat, que més gran tampoc, perquè a més és més car, també té de ser una persona amb una butxaca també una miqueta més grossa perquè digui, bueno, doncs jo... amb l'ecològic crec que això és millor, és més sa i tiro endavant. Però, és clar, tots ecològic no podem menjar.
I la crisi fa que vinguin menys gent a les sessions o no té res a veure?
No, de gent ve més a les sessions, el que passa que la gent, doncs, veus que li costa més comprar, que si abans en compraven tres, doncs ara en compren un i mig i després doncs ja en parlarem.
I això fa difícil...
Bueno, ho fa més complicat, més feina. Vull dir, si abans, diguem-ne, amb un senyor li venies doncs, per tot el mes, o per 6 mesos, doncs ara et comprarà per un mes o per dos. Llavors tens d'estar més a sobre d'aquest senyor.
Per això és important el que dèiem, potser el tracte aquest humà...
És molt important.
I més important. Quan has d'insistir, o explicar-li, o convèncer-lo, que clar, amb un email li dius això, l'altre diu no.
És molt fred.
És
molt fred, no. I a més, no m'interessa de mi saber el que fa, tampoc, només el preu, passar-li el preu. M'interessa que ell sàpiga el disposat que jo estic, les altres posicions que tinc, i jo sàpiga el que ell necessita pel mes que ve, si està cobert de blat o si té de comprar blat, perquè jo li pugui buscar i li pugui anar buscant el preu més barat.
El 28 de maig celebren la 21a Llotja de Cereals de la Mediterrània. Sí, en què consisteix? I si ve molta gent, i d'on?
Sí. Aviam, consisteix en, com una llotja nostra, però en vez de ser doncs, operaris, treballadors de la zona, i algun francès que ve cada setmana, doncs aquell dia és doncs, de tota Europa, i sobretot doncs, de la conca de la Mediterrània. No? Tant italians, com del Marroc, com francesos, com alemans, com belgues, algun australià, algun americà... I venim a ser unes 700 persones.
I llavors això es fa cada any?
Cada any. Cada any, l'últim dimarts de maig.
Llavors tot això també porta a Barcelona gent, moviment...
Ah, exacte. O sigui, és una cosa porta que la també... gent que ve, venen tant per comprar, per conèixer-nos, poguents a comprar o poguents a vendre. Vull dir, és una mica d'ampliació del mercat, no? És la internalització. Fer-ho més internacional, que de fet ja ho som, perquè tota la matèria que venim ve de fora, no?
A part, vostès també a vegades estan presents a fires, explicant el que fan, quan es feia Expo Aviga, havien estat a diverses fires participant.
Ah,
també fan jornades, bueno, o seminaris. O sigui que vostès també fan activitats durant tot l'any.
Sí, sí, fem activitats tot l'any. Fem algunes conferències. Sobretot les volem fer, voldríem posar-ho en marxa i fer-ho periòdicament. Anem nosaltres també a les altres fires que hi ha, per exemple, sembla que hi ha la de Mollerussa. Doncs, bueno, també hi anirem. La setmana que ve, sí, sembla que és la de Saragossa.
Inclús fan una bossa de cereals.
Exacte. Bueno, és que som els mateixos. Vull dir, els que baixen cada dimarts a Barcelona són els que organitzen la fira de Mollerussa. Clar, els de Barcelona hi anem. A Saragossa, doncs, el mateix. No? Tot el que és proper és tot molt... És el mercat nostre. Són els nostres clients, els nostres amics, vull dir, és la nostra vida, això.
I com a agent comercial de cereals, com veu el futur d'aquest sector i del ramader que parlàvem?
Bueno, jo no massa bé, sinó hi ha una sèrie de circumstàncies, i això que deia jo, que es té de pujar preus, és o no és. Si no se pugen preus, molt malament. Perquè si no es guanyen la vida... a veure, jo diria que tots els que hi són de vocació, i s'hi passen i estan aguantant perquè hi són des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. I els diumenges també hi són. No gasten un duro. I estan tot el dia amb els animals. I mirant què poden fer per millorar i per anar endavant. Jo crec que aquest sacrifici i aquest esforç té de tenir un premi i té d'haver-hi un moment que no sigui un gran negoci, que tampoc ho volem, però que es guanyin la vida. Que sigui rentable, no com ara, que no ha sigut rentable.
Però és que, paral·lelament, han tingut que adaptar-se en alguns casos, com el porcí, com l'aviam, a unes estrictes normes de benestar
animal. Això ha fet tancar diverses granges, sí. Clar, gent que no ha pogut fer-ho.
Però ha sigut adaptar-se també als nous temps, adaptar-se... I tot això, o a les normatives comunitàries, que són molt estrictes.
Bueno, ha sigut adaptar-se a les normatives comunitàries, val cèntims. I si sempre jo estic en un negoci que n'estic perdent... i a sobre tinc de gastar cèntims. Lo lògic és que tingui d'anar a un banc i li digui, mira, tinc de fer això, necessito aquests cèntims. Però en aquests moments el banc diuen no, que no en tinc. Bueno, que no en tinc no crec que ho diguin, però vull dir, no en donen. Llavors, el sacrifici és molt, és molt fort, eh? Vull dir, s'han tingut, doncs, de vendre alguna cosa, fer alguna cosa, però per tirar endavant. I tots el que ha pogut ha tirat endavant.
Per això una mica el futur està... a veure com evoluciona la crisi i com evoluciona també...
Jo amb aquesta gent hi crec molt. Jo, és que són d'admirar. Vull dir, si poguéssim anar a veure alguna granja o poguéssim anar a veure com viuen i com treballen aquesta gent, que ho donen tot, els d'aquí a Barcelona ens quedaríem, doncs... I ningú els coneix, ningú els ha vist, i passen desapercebuts. Però són... gent de dalt a baix, eh?
Perquè una cosa que m'he preguntat, quan vostè fa les transaccions i els clients que té són ramaders, també?
Sí, hi ha molt fabricant de pinso que fa el seu pinso perquè té granges integrades. I llavors reparteix aquest pinso amb les seves granges integrades, que els porcs són d'ell. O sigui, aquest senyor, en el fondo, és un ganader. Llavors, n'hi ha que part els porcs són d'ells, els animals són d'ells, i la resta el venen. Però jo diria que un percentatge més gran del 50% està en integracions, que vol dir que el fabricant de pinso també és el ganader.
Doncs, bueno, hem intentat donar una visió una mica àmplia del que és la llotja de cereals de Barcelona, del que fa, també dels sectors implicats, en aquest cas seria el ramader, i agraïm, doncs, que ens hagi parlat en profunditat d'aquesta llotja. I aviam si un altre dia podem també conversar i veure les coses una mica...
Jo a la vostra disposició, i és que parlar d'aquests temes ha sigut la meva vida, és la meva vida, m'ho estimo molt i que per molts anys puguem seguir endavant.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies per haver vingut aquí als estudis.
Molt bé, fins un altre.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Tu que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la caixa, coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
L'actualitat.
Rural Meeting, l'associació que agrupa prop de 40 establiments rurals d'arreu de Catalunya, amb espais per a celebracions familiars i també reunions de negocis, ha detectat un increment de l'interès de particulars i d'operadors britànics per convertir les masies catalanes en l'escenari de casaments de categoria. El perfil dels clients és de parelles amb un alt nivell adquisitiu que escullen cases atractives amb tot tipus de serveis on organitzar-hi cerimònies molt exclusives. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'augment de pernoctacions acumulat d'estrangers a les cases de turisme rural durant el darrer any va ser d'un 18,1%, fet que posa de manifest la tendència a l'alça d'aquest perfil de visitants. El Departament d'Agricultura ha concedit el premi al millor jove artesà alimentari innovador a la seva convocatòria de l'any 2012 i dotat amb 4.000 euros a Lluís Costa, un pastisser de Sant Esteve de Palautordera. També s'ha otorgat un accèssit sense dotació econòmica al finalista, el senyor Jordi Morera, flequer de Vilanova i la Geltrú. Costa compta amb una excel·lent trajectòria professional i ha contribuït a la seva tasca a potenciar el negoci familiar de pastisseria adaptant-lo als temps actuals, creant i recuperant diverses elaboracions. A més, ha participat en diferents concursos formant part de l'equip que va guanyar la Copa del Món de Pastisseria a Lió el 2011.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 12 de març a 253 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de mora francès a 237 euros per tona, repeteix. L'alfals granulat a 220 euros per tona es manté. La colza d'importació a 308 euros per tona disminueix 2 euros. I la garrofa a 215 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 0,98 euros al quilo, baixa 4 cèntims, i el groc també ha marcat 0,98 euros al quilo, disminuint en aquest cas 12 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc en el sobreescorxador ha cotitzat a 1,66 euros al quilo, baixa 6 cèntims, i el groc a 1,51 euros al quilo, disminuint 16 cèntims el preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, la mateixa cotització de la setmana anterior en els dos casos.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,13 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,78 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,68 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,51 euros. La cotització de la XL, la L i la M han baixat 4 cèntims i la S, 5 cèntims.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 quilos a 6,55 euros al quilo per canal. Tots aquests preus es mantenen respecte a la setmana passada. El cabril s'ha fixat a 9,30 euros, puja, per tant, 30 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,10 euros al quilo, puja 10 cèntims en relació a l'anterior.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció, que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem amb Anna Serra, de la Granja La Salvatana, a Campllong, a la comarca del Gironès, que és una de les poques explotacions que produeix llet ecològica a casa nostra. Hola i benvinguda, Anna.
Hola, bon dia, gràcies.
Vostè va estudiar Ciències de la Informació i el seu marit, l'Alfons Mir, era director financer del Port Vell de Barcelona. Com i per què van decidir encarregar-se d'una explotació lletera?
Doncs, mira, la veritat és que jo sóc una mica d'esperit salvatge, sempre m'ha agradat molt el camp i els animals i això, i bueno, ja havíem parlat diverses vegades que el dia que volguéssim tenir fills, doncs el millor lloc ens semblava que era anar al camp, no? En principi no teníem previst ben bé del fet de portar la granja de vaques, però vam venir aquí a la finca del meu avi, aquesta granja la va fer el meu avi l'any 70, com a granja de llet convencional, i bueno, la veritat és que ens en vam enamorar. Aleshores va ser doncs, quan vam començar doncs, a aprendre'n i bueno, vam acabar portant-ho i donant aquest tomb cap a la producció ecològica.
Sí, perquè inclús estan una mica com desconnectats del món, no? Perquè estem parlant amb el mòbil, perquè no teniu ni telèfon fixe, no?
Bueno, en realitat no. Estem a la Unitat de Girona, o sigui que és molt fàcil per nosaltres accedir a la ciutat, no? Però sí que és veritat que la finca és molt gran i els pals de telèfon pues, es podreixen, cauen i la companyia ens ha deixat per inútils, ja.
Bueno, però i ara tornant una mica al tema, quan van decidir passar a la ramaderia ecològica?
Doncs, mira, tot va venir una mica... Hi va haver dues raons principals. La primera era que bueno, nosaltres havíem anat al camp una mica amb la idea bucòlica del camp, la natura, la terra i tot això. I un cop aquí ens vam donar compte de que en realitat no era ben bé això. No? Havíem arribat a un moment en el qual els pagesos, doncs, si poguessin prescindir de la terra i poguessin clavar les plantetes amb un clau, ho farien, no? I venia el senyor, venia les llavors, a l'adob, el no sé què, i pam, 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 i havies d'anar seguint aquelles pautes i ja estava, no? Era tot, no sé, fred, no era la idea que nosaltres teníem. Això va venir acompanyat de que hi va haver una crisi en el sector lleter molt forta, van baixar molt els preus de fet i bueno, les de més granges hi havia dues opcions. Una era créixer, perquè les despeses fixes van reduir-les i poder tirar endavant. Això comportava gairebé sempre doncs, l'entrada de socis externs que no eren de la família, i han acabat fent granges, doncs, bueno, tinc un veí que està munyint 750 vaques, un altre que està munyint 1.000, i que són 6 o 7 socis de Barcelona, que de fet es perd molt aquesta idea també bucòlica de granja de la família i això. I aquesta era una de les opcions que no ens agradava gens, no ens venia gaire de gust. Nosaltres aleshores vam decidir d'intentar donar un valor afegit al producte fent això, llet ecològica, convertint-nos a la llet ecològica.
Sí, però... no, volia dir que vostès, a més de fer de ramaders, han sortit a vendre-la i fer-se un mercat i portar la comptabilitat, o sigui, fer-ho tot, no?, tot el procés.
Sí, aquest és un dels temes que en aquell moment no teníem previstos, però, bueno, que ens hem anat trobant i hem anat agafant per les banyes i ens n'hem anat sortint, doncs, i molt contents, no? El tema és que no hi ha centrals. Nosaltres pensàvem convertir-nos a la llet ecològica i seguir venent a la central. És a dir, la central s'enxufa i s'endú tota la llet. Siguin 300, com siguin 3.000, el dia 20 cobres i aire. Però ens vam trobar que no hi ha centrals de llet ecològica. Només n'hi havia una a Madrid i una a Galícia, que el transport i tot doncs, s'ho menjava tot. Era inviable. Aleshores va ser quan doncs, vam veure que si ens convertíem en ecològic, havíem de trobar una solució que va fer això, construir un obrador, començar a elaborar els productes perquè fossin ja aptes pel final, no?, pel consumidor final. I així és com ens vam ficar en aquest fregat.
I quins productes tenen, a part de la llet?
Doncs nosaltres fem llet pasteuritzada i fem iogurt. És un iogurt molt especial. De fet, és amb el producte que vam començar. Tot va venir perquè les granges ecològiques de llet a Catalunya són molt petitones. N'hi ha una que té 15 vaques, n'hi ha una altra que té 12.
Ara sí, perquè vostès quantes tenen, que no ho hem dit?
Nosaltres ara estem munint 100 vaques. Uh-huh. Clar, la diferència, sobretot, és economia d'escales. Doncs, en principi, nosaltres la idea era fer productes ecològics de molta qualitat, però a preu de cada dia, no de diumenge. I això ens ho permet, precisament, el fet de ser una mica, de tenir una mica de volum, no? Pots treballar amb marges molt alts o pots treballar amb molt volum i marges molt petits. I arrel d'això, vam pensar que seria una bona ocasió, una bona oportunitat per entrar a les escoles, per portar aliments ecològics a les escoles, no? Tant per la regularitat que nosaltres podíem oferir, com pel volum, com pel preu. I, clar, com les escoles normalment no prenen llet, doncs vam desenvolupar aquest iogurt, que es diu iogurt, que és... Es diu iogurt per legislació, perquè porta vicis, i és un iogurt així cremós, i, vaja, que els nens es tornen bojos.
Els envasos són una mica especials, no? Em sembla que he llegit en algun lloc de mig quilo o...
Sí, el de mig quilo és el més petit que fem. La idea era... Jo havia viatjat bastant per Europa i per Amèrica i veia que allà tot ho comprava en gros, no, ningú compra un iogurt individual. Aleshores vam provar-ho. Tothom ens deia que això aquí no tindria futur, però clar, és un iogurt que de fet tu l'obres i s'aguanta perfecte 5 o 6 dies obert. Amb la qual cosa vam pensar, mig quilo són 4 iogurts, per què no ho provem? No? D'aquesta manera reduïm residus i a més, doncs, tu pots agafar el iogurt que necessitis, no? Potser per fer una salsa només vols una cullerada i, en canvi, com a postre, amb un de 125 no en tindries prou, no? I així, doncs, hem provat això, fent de mig quilo, de quilo, i per les escoles i restauració, doncs, ja pots de 3 quilos i mig, de 5 quilos. De fet, aquí a Girona tenim una escola que va tenir un premi de reciclatge perquè va deixar d'utilitzar un contenidor sencer d'envasos cada cop que prenien iogurt. Perquè, a més, són unes cubetes molt, molt simpàtiques i bueno, que són reutilitzables per guardar peces, llapisos, coses, no?
Perquè, a part també de les escoles, on els comercialitzen i si hi ha alguna gran superfície?
Doncs tenim una mica distribuïts els tipus de clients, molt distribuïts, una mica amb la idea aquella de no posar tots els ous en un mateix cistell, no? Si algú falla, doncs sempre hi ha un altre sector que pot tirar el carro. Aleshores fem això, doncs escoles, restauració, ara treballem també en una franquícia d'això que està molt de moda, el iogurt gelat, que són les llagur, el iogurt que fem nosaltres, i després petites botigues, cooperatives de consum, que cada vegada hi ha més grups de consum, veïns que s'ajunten per poder tenir menjar directament del pagès, i sí, tenim una gran superfície, que és consum. Nosaltres venem els iogurts a consum, pensàvem que mai vendríem en una gran superfície, perquè anava en contra de la nostra filosofia, no? De, diríem, la botiga de barri, la botiga petita, però no sé si és allò de quan no les pot haver que són verdes, però al final ens hem donat compte que de fet el fet de poder tenir una gran superfície dona molt accés, un accés molt gran a la gent en aquests productes. A més, ja que si comencem a ficar productes ecològics a dins dels supermercats, a les lleixes, doncs també fem que els supermercats doncs tinguin una classe, una categoria, no? El més important sempre és que la gent pugui arribar fàcilment a productes de molta qualitat, aliments bons, no? I mira, és una manera que de moment ens està funcionant molt bé.
Doncs agraïm a Anna Serra les explicacions que ens ha ofert per tirar endavant una explotació lletera ecològica i, bueno, productes com aquest iogurt tan especial, no?
Sí, molt de carinyo porta.
Doncs fins la propera.
Vinga, moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, explicarem curiositats i propietats de la maduixa, un fruit de pell granulada de color vermell brillant, amb una polpa fortament aromatitzada. El diàmetre de la secció equatorial és del voltant dels 20 mil·límetres. Dins de la categoria de les maduixes hi trobem el maduixot, que és més gros però té menys intensitat de sabor com també d'aroma. El seu valor nutricional és de 40 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va de desembre a juny, a l'aire lliure. Les varietats són la camarosa, la Douglas, la pájaro, la terrina, com també la tioga. Les notables propietats de la maduixa es duen a la seva riquesa en vitamines A, C, B1, B2, com també sals minerals i altres importants oligoelements. Aquesta fruita també conté àcids orgànics, àcid cítric en particular. A més, és nutritiva, refrescant, diurètica, depurativa i laxant. També és tònica, remineralitzant, antiartrítrica i antifebril. Els principals països productors de maduixa són els Estats Units, Polònia, Espanya, Japó, Itàlia, Rússia i també França. A l'estat espanyol destaquen les províncies de Huelva i Barcelona, entre d'altres. Com a curiositat, podem explicar que diverses espècies silvestres de maduixa van ser cultivades des de l'antiguitat per diferents civilitzacions per tota Europa, Àsia i Amèrica. En general, es consumeix en fresc, soles i amanides amb taronja, també en fragments acompanyant gelats, nata, pastissos, barrejades amb llet en forma de batuts, en macedònia, amb altres fruites. També s'utilitzen en forma de xarops, melmelades i confitures barrejades amb gran quantitat de sucre. El 2011 es van comercialitzar a Mercabarna un total de 10.480 tones de maduixot i 161 tones de maduixa.
Del camp a taula. El plat.
Aquesta setmana l'Helena no ens portarà ni un primer ni un segon plat, sinó que ens portarà unes postres. Hola, Helena.
Bon dia, Isidre.
explica als nostres clients quina és aquesta postre.
Sí, avui us porto unes postres, en concret unes crestes de poma, on l'ingredient principal, com ben diu el seu nom, és la poma. I si et sembla, t'explicaré algunes curiositats d'aquesta fruita.
Pues, molt bé.
Endavant. La poma és originària de l'Àsia Central i probablement el primer dels arbres fruiters que ha cultivat la humanitat. Amb més de 7.500 varietats conegudes, és un dels fruits més cultivats arreu del món. Com a detall, us diré que solament a Lleida s'hi concentra més del 70% de la producció de poma a Catalunya i la meitat de tot l'estat espanyol. Podem trobar excel·lents pomes de Ponent, sobretot la varietat Golden, just amb la que avui elaborarem les nostres postres. Però també Gales, així com les més tardanes, Fuji i Pink Lady. A Girona també tenen poma, aquesta emparada per una indicació geogràfica protegida. Hi ha un proverbi que diu: una poma al dia manté el metge allunyat. Això ens fa veure les propietats beneficioses per la salut que aquesta fruita té. Tot i que és baixa en vitamina C, és una font rica d'altres components antioxidants. Comencem amb la nostra recepta. Necessitarem un paquet de crestes o empanadilles, en castellà, una nou de mantega, 1,5 kg de pomes Golden, una cullerada de sucre, un canó de canyella i 100 grams de sucre glaç. Per la seva elaboració, començarem pelant les pomes i traient els cors. Les tallarem a trossets petits i les posarem en una cassola amb una mica de mantega fins que estiguin dauradetes. En aquest moment, hi afegirem un got d'aigua, una cullerada de sucre i les anirem aixafant amb una forquilla i remenant fins que obtinguem una crema espessa. Farcirem les crestes amb la crema de poma i les tancarem bé. Us aconsello ficar-les al forn entre 10 i 15 minuts a 180 graus, en comptes de fregir-les, ja que queden menys greixoses i són més fàcils i netes de fer. Quan les traieu del forn, escampeu-hi per damunt sucre glaç. Fins aquí el nostre plat d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres receptes al correu del programa delcamataula@radioestel.cat. Bon profit!
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Les fires.
Avui obre les portes al públic una de les fires més importants de caire agrari i agroalimentari que es fan a casa nostra, la Fira de Sant Josep, Fira Catalana de la Maquinària Agrícola a Mollerussa, al Pla d'Urgell, que se celebrarà fins al dimarts, dia 19. Per parlar de la fira, tenim a l'altre costat del telèfon el seu director, el Poldo Segarra. Bon dia, senyor Segarra, i benvingut al programa.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Suposo que les expectatives són molt altes, ja que s'ha complert amb escreix l'objectiu pel que fa expositors i superfície neta ocupada. Quants hi haurà i quan ocupen i d'on provenen?
Doncs bé, aquest any hem superat la xifra de l'any anterior. Tenim 290 expositors que ocuparan aproximadament 23.000 metres quadrats de superfície d'ocupació neta. I bé, doncs la procedència principalment és de Catalunya, en el 80%, però bé, de tot l'estat espanyol venen també diferents expositors des de Santander, València, Sevilla, inclús tenim expositors de més enllà de les nostres fronteres, des d'Andorra i França.
I si algun dels nostres oients està interessat en anar-hi, quines coses trobarà?
Bé, principalment doncs, és una fira d'exposició de maquinària agrícola, on enguany, com a novetat, fem una primera edició del Saló del Tractor, on estan exposats tots els concessionaris de tractors i màquines recol·lectores, tot tipus de maquinària agrícola, instal·lacions agrícoles i ramaderes, i també tindrem el Saló de l'Automòbil, un saló únic a la província de Lleida, on hi ha totes les marques del mercat representades i on es podran inclús doncs, provar vehicles nous. I així també tindrem en els pavellons uns expositors multisectorials, on hi haurà una miqueta de tot.
A més, és una molt bona època per fer una fira, no? Coincideix sí. Perquè és Sant Josep, però a més és una bona època pel sector, no? Per comprar maquinària, per fitosanitaris...
Així és, una de les avantatges de la Fira de Sant Josep és que està col·locada a l'inici del calendari agrícola i, per tant, doncs, tots els empresaris agricultors han de preveure la campanya i quin millor lloc doncs, per fer les inversions que necessitaran en aquesta campanya que la Fira de Sant Josep.
I el perfil del visitant és una persona que repeteix o venen de nous?
Hi ha de tot, evidentment. Ja tenim un públic molt fidel que assisteix any rere any. Bé, també tenim un públic divers perquè n'hi ha públic professional que vindrà precisament per tot aquest seguit de maquinària agrícola i després hi ha un públic més general perquè la fira té un caràcter també lúdic i aprofitant doncs, que també hi ha un saló de l'automòbil, doncs molta gent aprofita i és com una segona festa major de Mollerussa.
Ens agradaria poder parlar molt de més estona, però la ràdio a vegades passa que se'ns acaba el temps. Agraïm al senyor Poldo Sagarra que ens hagi pogut atendre. Aquests dies tindrà molta feina i bueno, que vagi molt bé la fira i que el temps acompanyi, ja que molta de la zona d'exposició és exterior.
Així és, moltes gràcies. Esteu tots convidats a venir a la Fira de Sant Josep.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Dins del Pla Anual 2013 de Transferència Tecnològica, aquesta setmana realitzen diverses jornades arreu de Catalunya. Així, avui dissabte, 16 de març, es fa Mollerussa al Pla d'Urgell, una jornada sobre noves varietats, preus i mercats organitzada per la JARC. Demà diumenge, el Bruc a l'Anoia acull una jornada en la que es parlarà de la vespa velutina i els efectes d'aquesta en l'apicultura. El dilluns 18 de març es duen a terme tres jornades, dues d'elles a Mollerussa. De les dues, una tractarà de la mecanització dels farratges i l'altra de les solucions energètiques en les comunitats de regants. La tercera es fa a Vic, a Osona, sobre les conseqüències del nou Reial Decret d'Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris. El dimarts 19 s'efectuarà a Calonja, al Baix Empordà, una jornada sobre la introducció a la viticultura ecològica. A Sant Sadurní d'Anoia, l'Alt Penedès, una de les malalties de la fusta de la vinya. A Vic, una de benestar animal porcí. I a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, una sobre de les eines informàtiques per ajudar a gestionar la declaració única agrària. El dimecres 20 es realitza a Vic la jornada dels ajuts directes a la nova política agrària comuna 2014-2020 i el divendres 22 a la mateixa ciutat, la de Cabrum i Oví de Llet. El Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que el Centre de Capacitació Agrària de Manresa organitza des d'avui, 16 de març, fins al 4 de maig a la Masia Casasàcies, a Castellgalí, al Vallès, un curs per saber com utilitzar el bosc per l'aprofitament a la pròpia finca de 50 hores de durada. El Centre de Capacitació Agrària de Gandesa organitza el 18 de març al 13 de maig un curs d'aigua, sòls, fertilització i ecosistemes amb una duració de 63 hores. La Unió de Pagesos organitza dos cursos, un del 18 de març al 26 de juny a la Masia de Can Comas, al Prat del Llobregat, al Baix Llobregat, sobre producció ecològica i fructicultura, de 310 hores de durada. L'altre, del 19 de març al 30 d'abril, a l'oficina del Sindicat Agrari a Reus, a la comarca del Baix Camp, sobre emprenedoria en agricultura, de 50 hores de duració.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.